L'economia, la salut, el benestar, la vida social, la solidaritat estan en el punt de mira. En el punt de mira és un programa per tractar en profunditat totes aquelles qüestions que ens envolten. En el punt de mira, un programa d'entrevistes amb Josep Lluís Navarro.
Bon dia, radioients. Avui parlarem del muntanyisme tal i com el coneixem avui en dia. Negoci o moda? Per què el boom de pujar muntanyes? Es pot viure d'escalar muntanyes? Què es pot pensar quan veiem imatges de cues per arribar als cims més emblemàtics? Pujar al cim del món té preu? Tothom pot pujar a les muntanyes? Quins beneficis aporta el muntanyisme de masses? Per tal de conèixer millor aquest tema i resoldre dubtes, tinc el plaer de presentar-vos el senyor Ferran Latorre, guia d'alta muntanya, primer català en fer els 14 cims més alts del planeta, càmera del programa del Filo de l'Impossible i conferenciant. Bon dia i benvingut, Ferran. És un plaer tenir-te a Radio Olot.
Hola, molt bon dia a tots. Un plaer estar amb vosaltres, també.
Escolta'm una cosa. La muntanya és la teva vida. Què t'ha donat i t'ha pres la muntanya?
Ui, aquesta és una pregunta difícil de dir perquè suposo que són tantes coses, moltes d'elles, a més, evidentment no material, com diria d'elles, no? Home, què m'ha après? Comencem per lo dolent, no? Què m'ha après? No, m'ha après potser la possibilitat de fer altres coses a la vida, és evident, però s'ha de recordar també, que quan et dediques molt a una cosa, doncs, això t'impossibilita de viure en d'altres, no? I per tant m'ha pres potser l'oportunitat de viure altres vides que també haguessin pogut ser molt interessants, no? Jo sempre m'ha apassionat molt la música, de fet tocava el piano de petit i ara toco la bateria, per què no? Podria ser músic, o per exemple també m'agrada molt la ciència, m'agrada molt la física, vaig estudiar enginyeria i bueno, doncs tota aquesta vida dedicada potser al món de la tecnologia pues, també no hem pogut ser. Potser m'ha tret altres coses que no ho sé, no? A nivell personal, no? De relacions possibles que no han sigut possibles pel fet de viure de la muntanya, però en qualsevol cas, doncs, estic molt clar el que m'ha donat, no? Que m'ha donat, doncs, bàsicament diria que m'ha donat una vida molt, molt maca, perquè m'ha permès, doncs, viure molt a prop d'allò que més m'apassiona, que més de les muntanyes és el fet d'estar a prop de la natura, estar a prop de llocs salvatges, i de gaudir, no? Doncs aquesta vessant esportiva, romàntica, podríem dir, aventurera, doncs haver viscut dies increïbles en llocs excepcionals, no? A nivell de paisatge i de geografia, no? Llocs aquests que dius, ostres, que em caudaria aquí a viure, no? Per tant, m'ha donat moltes coses, òbviament, bones.
No sé si podries quedar molt a viure, perquè a les alçades que esteu costa una mica de viure allà, però bueno.
Sí, però no només he estat a l'alçada, vull dir, també he estat als Alps, allò és molt xulos, he estat a l'Antàrtida, he estat a Groenlàndia, vull dir, al Parc Nacional de Yosemite, que, és a dir, no només he estat sempre a llocs de gran alçada, òbviament, però quan dic quedar-m'hi a viure és una expressió feta, em refereixo que dic, ostres, quin lloc tan al·lucinant, no? Realment és un lloc per estar-hi una bona estona i gaudir només del lloc.
Efectivament. Bàsicament. Escolta'm una cosa, explica'ns una mica la teva experiència vital, la història, el més resumida possible, dels 14-8.000, que no és poca cosa ni és poca broma.
A veure,
com comença això?
Bé, això, a veure, jo vaig fer el meu primer 8.000 l'any 92, el que passa que era un 8.000 que no era un cim principal, ¿vale? Que era el cim central del Xixapangma. I realment el primer 8.000 que compta pels 14, diguéssim, va ser l'Annapurna amb el programa El Filo de l'Impossible. Llavors jo amb el programa El Filo de l'Impossible ja em vaig fer 6 dels 14. I va ser quan vaig acabar de treballar amb el programa que vaig decidir doncs, acabar els 14, me'n quedaven 8. Això va ser... Realment ho vaig decidir el 2009, però m'hi vaig posar, diguéssim, més tard, el 2012, que va ser quan realment va començar el projecte. I del 2012 al 2017 va ser quan vaig estar dedicat doncs, a escalar els 14.000 del planeta. És a dir, ha sigut un procés, no és que ho decidís de petit, ni de jove, ni tampoc mentre treballava el programa. Sí que quan vaig acabar el programa, doncs em portava 6, vaig dir per què no acabar-los. I de fet, doncs, dona la casualitat doncs, que jo he fet 5 amb molta gent que acabava els 14. El mateix Juanito Yarzabal vaig fer cim amb ell quan acabava els 14, això va ser l'any 99, A l'Ivan Vallejo, primer equatorià que acaba als 14, vaig fer cim el dia també que ell acabava als 14. El Silvio Mondinelli, segon italià que ha fet els 14 8.000 sense oxigen, també feia cim al Brad Peak al mateix moment que jo acabava als 14. El Radek, o el primer txec que acabava als 14, va fer cim amb mi al K2 i bueno, se'm va contagiar, no?, una mica per haver coincidit amb tots ells. No?
Per què no tu? Clar.
Clar, vaig pensar, per què no jo? I cap català ho havia aconseguit encara i pensava que era un projecte bonic, no? Una mica pel país, no?, que té tanta tradició muntanyenca de tants anys i amb tants bons escaladors i tants bons alpinistes, doncs... Bueno, era una fita bonica, no?, de complir per l'alpinisme del nostre país i penso que era un projecte bonic de fer i és el que m'he dedicat, doncs, des de, bàsicament, doncs, sobretot, ja desvinculat de la tele des del 2012 fins al 2017.
Déu-n'hi-do, per això, ara que comentaves la del Juanito, el K2 va ser dur aquella, eh?
Sí, però, sí, el Juanito ja havia pujat al K2, això va ser el 2004, una expedició del Filo per fer el K2, i el Juanito doncs, anava un dia per davant meu. Eh? Jo anava un dia darrere del primer grup de cim, per qüestions de salut no havia pogut sortir, i aleshores bueno, el que va passar és que jo estava a l'últim campament, al camp 4, per atacar el cim, la mateixa nit que el grup que anava per davant meu baixava del cim. I resulta doncs, que el Juanito anava l'últim i es va perdre, i es va despistar i no arribava al campament. Així que vaig haver de sortir a buscar-lo, no? En comptes d'anar a fer el cim, doncs vaig dedicar el meu temps doncs, a buscar-lo i a baixar-lo després. I, bueno, aquest va ser el meu intent de cim, no?
Sí, però si no haguessis estat, amb l'edema que portava, no arriba, eh?
Sí, sí, després ho vam veure, no? Que tenia un edema pulmonar molt agut, després tenia... també congelacions ja molt serioses als peus, als dits dels peus, que li van haver de tallar tots. Sí, home, estava molt al límit, la veritat.
T'ho pregunto això, a Ferran, perquè els escaladors, quan parlem d'escaladors em refereixo als escaladors d'elit, són solidaris?
A veure, hauria de dir que sí, no? Però no ho sé, és a dir, sí, ostres, jo haig de dir que en general sí, home, que en línies molt generals, i a la gran majoria penso que sí, i en la majoria de circumstàncies també sí que hi ha hagut alguna vegada algun, doncs, algun episodi, no?, poder de ser més egoista, més individualista, al final els éssers humans són competitius, no?, i hi ha hagut episodis, no?, una mica... doncs més competitius, però vaja, jo vull creure que sí, que la gran majoria dels alpinistes, tant d'èlit com no d'èlit, doncs som gent solidària.
Els que
de,
ja
fet, de fet, hi ha hagut, perdona, que talli, de, no. De fet, hi ha hagut episodis d'intents de salvament, de línia Quechua, d'altres casos que ara no recordo, en els quals s'han doncs, ajuntat molts alpinistes d'èlit, no?, per intentar salvar algú.
No, t'ho dic, més que res t'ho deia perquè ja ara ho comentarem, no? Amb la comercialització de la muntanya, doncs, bueno, pues clar, hi ha interessos econòmics i aquí hi ha, bueno, si quan hi ha diners pel mig, poder canviar les circumstàncies. El que passa és que en un entorn tan dur i tan extrem com és l'alta muntanya i en aquest cas l'Himàlaia, doncs clar, aquí ja sempre estàs al límit.
Sí, efectivament. Ara, pot haver-hi raons d'egoisme perquè realment tu veus que si ajudes algú doncs, t'hi pots acabar quedant, no? I després també és veritat que bueno, el fet de que hi hagi diners al món de l'alpinisme i muntanya doncs, ha fet que la gent potser sigui més individualista, més competitiva, més ambiciosa, però insisteixo que en grans... hi ha hagut molts més episodis no, de solidaritat aquests últims anys que no pas de casos així, molt bèsties d'insolidaritat, ara exactament no en recordo cap.
Està clar. Escolta'm una cosa, els que ja tenim una certa edat hem conegut la muntanya d'una forma que potser ara ha canviat, no? Ho dic des de... jo sempre m'agrada posar-hi un punt d'inflexió amb el que a la muntanya anàvem a caminar i a gaudir de la muntanya amb els aspectes que volguéssim esportius i ara el que semblaria és que és una cursa contra el rellotge, no?
Sí, a veure, què passa, no? Passa que l'alpinisme ha evolucionat, no? Durant, des que va néixer, imagina't, el 1786, que és quan es considera que va néixer l'alpinisme després de la primera ascensió a Montblanc. A veure, és una data molt... En fi, molt...
especial.
Molt, és una convenció entre nosaltres, perquè l'alpinisme va néixer abans, però en qualsevol cas l'alpinisme ha canviat molt en el sentit de que abans era molt aventura i poc esport, no? Podríem dir, i ara és menys aventura que abans i molt més esport que abans, no? I això és el que estan dient l'alpinisme, és a dir, està primant més la performance esportiva, és a dir, la forma física, la dificultat tècnica, que no pas la component d'aventura, podríem dir, que sempre hi és, no vull dir que no hi sigui, però que està primant més el ràpid que ho fas, el difícil que ho fas, etcètera, etcètera, més que el sentit aquest romàntic de l'aventura. Tot i que l'activisme és molt, molt ample i, òbviament, hi ha molta gent que fa coses de molta aventura i tal. El que passa és que és veritat que hi ha coses que el gran públic entén bé i que, per tant, són més vendibles, entre cometes, no? Són més poden acabar sent més mediàtiques. Una variable molt clara és el crono. És molt fàcil que la gent entengui, dic al gran públic en general, el valor de fer una muntanya més ràpid del que s'havia fet abans. Això el gran públic ho entén. Abans sí, es feien 10 hores i ara en 8. Això la gent ho entén. I com això la gent ho entén, doncs és més vendible i transcendeix més els mitjans de comunicació. Però no vol dir que al mateix temps hi hagi gent que faci coses molt interessants a les quals el crono no hi té cap mena d'importància o de paper rellevant. El que passa és que són coses que no són tan mediàtiques perquè són més difícils d'explicar.
Sí, sí, sí. No.
El gran públic, dir-li que una persona ha fet el Montblanc 3 hores menys que el davant, això ho entén. Ara, dir-li una persona que una cordada ha fet una ruta nova, una muntanya d'Alaska, que és M7, 1.500 metres, no sé què, hosti, això la gent no ho entén. Però costa molt més de que arribi al gran públic aquest tipus d'ascensions que al final són les autèntiques. No,
no, això està clar. I per prova, pues, en Reinhold Messner va trigar 14 anys i tu vas trigar...
Bueno, jo vaig trigar també bastant, entre els 14.000 i 8.000, vols dir.
Bueno, però és que ara ja, ara sí, tenim que parlar de ritme purja, que s'ho ha fet en 6 mesos. És
no,
que...
jo vaig trigar temps també, perquè no era el meu projecte.
Però vull dir-te amb l'aspecte de que quan et deia allò de guanyar el temps, sí. Bueno, és el que tu dius, efectivament, vull dir, és clar. Més notable explicar això que en 6 mesos s'ha pogut fer el que el primer en fer-ho va trigar 14 anys, està claríssim.
Exacte, això el gran públic ho entén i per tant això és molt cridant. Dic, ostres, una cosa que són els 14.000 que està lluny de cara, hi ha una persona que ho ha fet en 6 mesos, això crida molt l'atenció i és molt mediàtic, òbviament. I així tots els altres rècords, el rècord de Montblanc, el rècord de l'Ebrez, el rècord de Selvi, són coses que criden l'atenció perquè el gran públic les fem. I francament són impressionants, per altra banda també, però són impressionants més des del punt de vista esportiu, atlètic, si tu em permets dir, que no tant des del punt de vista estrictament alpinístic.
Sí. Que, per cert, la foto que va donar la volta del Nirma quan va fer el cim sud, que es veia tota la cua que hi havia per l'escaló, el Hillary Steve fins a dalt. Això va donar la volta. Això et volia preguntar, és sostenible aquest model? És a dir, perquè ara m'ho estava mirant, ara ho parlàvem amb el Joan, escolta'm, el dia 22 d'abril, si no ha fallat el temps, hi havia una expedició que per 59.950 euros et pujaven a dalt a l'Everest. Això és sostenible.
Jo penso que és que la humanitat no és sostenible, bàsicament. Com si em preguntes si és sostenible tenir coses a 500 cavalls i a 8 cilindres. És que com a humanitat anem directes a la no sostenibilitat. Clar. I penso que és bastant... I això que m'estàs preguntant de l'Everest és simplement un exemple més de la insostenibilitat de la raça humana. No per culpa de ningú en concret. A veure, que no, jo no vull quedar com un purista i que els altres no ho són, sinó que som molta gent al planeta Terra i tot és molt accessible, a més a més. És a dir, abans era tot com molt més inaccessible i ara tot és com molt més inaccessible, ha anat molt ràpid l'accessibilitat de les coses, de qualsevol cosa, no? I això fa, doncs, que evidentment hi hagi un públic potencial, fixem-nos amb la dada que us diré, de 7.000 o 8.000 milions de persones que potencialment pot pujar a l'Everest.
Sí, sí, clar.
Imagina't si tots es fiquessin d'acord en pujar-hi un dia. És que el col·lapsaríem, el faríem 50 metres més baix.
Ja aleshores, no cal, què passa? Dic, no cal ni parlar de l'Everest, la Pica d'Estats o el Puig de Calma aquí. Vull dir, segons quins dies...
Això vull dir que es parla molt de l'Everest, però que, òbviament, i efectivament, doncs, massificació, n'hi ha moltes muntanyes. Jo treballo de via d'alta muntanya, Mont Blanc mateix, i puja moltíssima gent durant tot l'any. Mont Blanc, Serví, Mont Rosa, Puig de Calma, Montseny, l'Aneto, la Pica d'Estats, la Pedraforca... Òbviament, què ha passat, no? Doncs, òbviament, és normal. És a dir, jo el que no puc fer és criticar la gent que vol fer mateix que jo. Això seria absurd. Jo entenc que la gent, molta gent del planeta Terra, d'aquests 7.000 milions de persones, doncs tinguis mateixos desitjos que jo. No? Jo el que ha de dir, pues, que no tenen res de tenir-los, no? El que passa és que tenim un problema de col·lapse, com passa el col·lapse en molts altres sentits, amb la crisi energètica, etcètera, etcètera, que és que de cop i volta és tot molt accessible, molt, i hi ha els llocs que hi ha, i hi ha molta gent que hi vol anar. Aleshores, és un problema, que té difícil resolució.
De fet...
Més enllà del filtre econòmic, que al final és el filtre més fàcil de tots.
Bueno, de fet, amb el filtre econòmic, precisament aquests darrers dos anys que hem tingut el tema de la pandèmia, que no ens hem pogut desplaçar, doncs els que caminem habitualment per aquí al voltant i per la zona del Pirineu propera, doncs hem vist que molta gent que probablement no accedia a aquestes muntanyes, doncs... hi ha molta gent per la muntanya. Cal regular? Tu creus que caldria regular l'accés?
Òbviament s'haurà d'acabar regular una mica. És a dir, jo trobo molt bé que la gent vulgui anar a la muntanya. Jo no critico la gran massa, ara tothom, perquè hi ha aquest punt una mica despectiu de superioritat moral del que fa anys que fa muntanya, que critica el nouvingut. No? Jo també he sigut nouvingut algun cop. Un cop, de fet, quan vaig començar,
com tots, com tant, tots.
Entenc que la gent tingui interès i pel bé de la humanitat i de la salut, de la salut física i també mental del nostre país, que es diu Catalunya, trobo molt bé que la gent prefereixi anar de passeig pel Montseny o de Puig de Calma que anar a un centre comercial.
Totalment d'acord.
Aleshores, si estem d'acord amb això, doncs els hem de facilitar les coses, no? I aleshores, què passa? Doncs que, com tots els recursos del planeta Terra, són limitats. I quan un recurs és limitat, no hi ha més remei que regular-ho i posar ordre. De la mateixa manera que no podem anar tots de cop a veure les pintures d'Altamira o entrar tots 10.000 tios al Museu del Prado de cop i volta, no? Doncs tard o d'hora s'acaba regulant. I, de fet, ja s'està fent una regulació indirecta, que és el que és a través dels accessos, no? És a dir, de la limitació de places de pàrquing, com passa a Cavernes, com passa a molts llocs de la Garrotxa, que dius, doncs, com limitem l'entrada de gent? Doncs, exacte, el filtre és la limitació dels pàrquings, per exemple, etcètera, etcètera. I, òbviament, doncs, per preservar l'espai natural... És que no veig una altra solució. No és que jo ho vulgui, és que no veig una altra solució. És a dir, si volem preservar una mica la tranquil·litat dels espais, el que podem fer és que a la Garrotxa, a la Bassa Goda, de cop, hi puguin pujar 10.000 persones en diumenge. És que arrasses amb tot. Aleshores, encara no estem arribant a aquest punt, òbviament, però, en fi, exagerant el problema perquè s'entengui, òbviament, d'una manera o altra, s'ha de regular i, de fet, ja s'està fent, no? El Parc Nacional d'Aigües Tortes, a través dels accessos, bàsicament, ara. Hi ha pàrquings, els pàrquings tenen les places limitades i allò és el que creiem que, o que les autoritats que es dediquen a això, doncs, creuen que és el màxim que pot absorbir un espai natural com aquest. És un debat difícil, perquè, per altra banda, penses, ostres, un lloc com el Parc Nacional d'Aigües Tortes, que és una meravella, no?, que és un lloc verge, que l'hauríem de mantenir verge, tenim dret a entrar-hi com a sers romans, tenim dret a formar una part, no? Clar, és un espai natural protegit que pertany, no? Com a espai natural a les espècies salvatges que diuen allà, per tant, aquest intrusisme nostre l'hem de regular. Bé, és un debat que jo tinc moltes vegades, perquè Sí, ah, jo hi vaig molt sovint, faig esquí de muntanya a l'hivern i penso, ostres, que això és superbonic, que bonic estar aquí sols amb aquest paratge tan bestial, però què passaria si hi haguessin 5.000 persones aquí, no? És que no seria viable.
Ja no seria un paratge fantàstic.
Exacte, i que aleshores, òbviament, ho haurem d'acabar regulant tard o d'hora d'alguna manera.
El que, escolta'm una cosa, no sé què pensaràs. Jo tinc una visió de que, fixa't, arrel de la irrupció fa unes dècades d'una multinacional francesa, es va popularitzar d'alguna manera la muntanya, sobretot de la mà del material. És a dir, abans els que anàvem a la muntanya doncs no hi havia massa accés. Jo recordo tenir que anar a França a buscar esquís de muntanya perquè aquí no hi havien. I clar, arriba aquesta multinacional francesa i popularitza una sèrie de productes a preus realment interessants i de qualitat tècnica interessant, que ha fet que juntament amb aquesta moda, sigui perquè no podem anar més lluny o pel que sigui, que clar, la gent ens tirem a la muntanya com a bojos, que tornem a dir, és fantàstic, millor això que anar amb un centre comercial. Però clar, això al final és el que dèiem, tindrem que fer alguna cosa o es tindrà que fer alguna cosa des de l'administració perquè si no tindrem problemes, no?
Directament ja s'està fent. De totes maneres, la gran revolució per mi no ha sigut el material, que això òbviament ho facilita, però per mi la gran revolució que ha patit l'alpinisme i el muntanyisme en tots els sentits, la massificació, òbviament també és l'internet. Insisteixo, jo crec que la gran clau aquí és la facilitat, l'accés a la informació, que sigui tan accessible tot, no? Tu abans, quan volies anar als Estanys de la Pera, o al Biciberri,
podies anar
de muntanya. Tenies que anar a la biblioteca, no?, del club, o preguntar a algú del club, o apuntar-te a una sortida d'algú que ja hi havia estat i ho coneixia. Hosti, és que ha canviat molt el món, eh?
I sí, amb el telèfon. Amb el telèfon.
Tenies que fer un esforç molt gran d'informar-te, de preguntar a algú, d'anar un dijous al club aquell dia a la tarda que ve aquell senyor que sí, senyor. Ha estat, si no, doncs anar a la biblioteca, demanar un llibre, una guia excursionista, comprar-te el mapa, mirar-t'ho. Clar, avui en dia és que... I això val per l'Everest, també. És que és així de tonto. Abans, per anar a l'Everest havies de enviar un fax, demanar el permís, no sé què. Ara és que envies un correu electrònic i tens el diners i ja està. I tu pots veure vídeos de tot. Tu tens dubtes de com pujar al Biciberri, busques al YouTube o vols veure com és i hi ha centenars. Poder centenars, en aquest cas no, però que hi ha molts vídeos de gent que ha gravat tota la pujada i pots anar veient, pues mira, però jo sí, això ho vaig capaç de fer, no és tan difícil com pensava. I vas i compres el GPS i segueixes el track, si no, etcètera, de veritat. Ja que internet és realment... que és l'accés a la informació total. I ara amb el Google Earth ni t'explico, és que ja pots veure en 3D per on pujaràs, des de casa, clar, és que és al·lucinant, és que sí, no tindrem sí. compte de com ha canviat el món. I aquesta jo penso que és la clau més important i la raó per la qual sobretot s'ha massificat la muntanya, no? Per aquest accés tan fàcil i tan massiu i tan exhaustiu a la informació.
Per això a vegades la pregunta és: tothom podem pujar a la muntanya? I ara t'ho dic pensant en una entrevista que vaig fer a la gent dels GRAE aquí a Olot, no? De dir, clar, tothom s'atreveix a ficar-se en determinades muntanyes que aparentment no tenen risc o tenen molt poc risc i després pues, un canvi de temps, una mala aclimatació, en el cas d'expedicions, doncs passa factura, no? Per això deia, tothom podem?
A veure, potencialment jo penso que sí, òbviament. És a dir, tothom que vulgui ha de poder, l'únic que hem d'insistir molt en la formació, perquè això que dèiem de l'accés i la facilitat a la informació és una arma de doble tall, no? Perquè per un sentit ho veus molt fàcil i per l'altra banda potser no t'estàs adonant de la informació que aquelles imatges no t'estan donant. Tu és que és els canvis. Per tant, és veritat que aquesta facilitat de la formació faci que hi hagi molta gent abusada, per dir-ho d'una manera així simple. I, per tant, l'única cosa que podem fer és, sobretot, insistir en que la gent es formi, no? Que la gent es formi, que es formi en dos sentits, en el sentit tècnic i físic, òbviament, però també en el sentit ètic, És a dir, que la gent entengui, perquè ja passa, això passa molt, i això sí que hi ha conflictes. Hi ha gent que va al Panacino d'Aguas Tortes pensant-se que se'n va a una platja de...
Sí, sí.
Que sé, de Lloret o de... No, no vull parlar d'allà i que no pensin que... Però com qui se'n va a una platja de la costa, jo què sé, d'Aurada, eh? Vull dir, pensen que és el mateix. Sí que hi ha gent que no sap on va, realment no entén on està anant, no? No entén que és un paratge natural, que hi ha que preservar el medi ambient. Per tant, és un tema d'educació tècnica, però també d'educació medioambiental i també de cultura excursionista, no?
Parlant de la conservació i tornant a la zona de l'Himàlaia, evidentment els beneficis que proporcionen totes aquestes expedicions als països on es troben ubicades aquestes muntanyes són brutals, perquè evidentment l'economia d'aquests països se sustenta en bona part ja no només pels permisos en si mateix, sinó pel el propi treball de portejadors i de xerpes, l'hostaleria, l'alimentació, el que dèiem dels permisos, vols interiors, un fotimer d'economia que això evidentment dona riquesa a aquestes zones, no? El problema seria el que dèiem, no? És a dir, els costos afegits, sobretot amb el medi ambient. I ara estic pensant en una notícia que em va frapar molt, no? Al final de l'any de la temporada del 2019, hòstia, es van recollir 11 tones d'escombraries a la zona de l'Everest, no? Clar, dius...
No. Sí, si em permets donar una dada positiva, afortunadament s'han recollit.
Sí, bueno, gràcies. Clar, sí,
és a dir,
sí.
És a dir, no, aquesta és la part bona notícia, és que veiem la part dolenta. És que s'ha generat molt, però bueno, es recull. És a dir, a veure, jo penso que el Nepal precisament és un país que comença a estar molt conscienciat d'aquest problema, eh? I que, per tant, tenen molt clar que per viure... per seguir traient recursos, no?, dels seus espais naturals, ara han entès que els han de preservar. Els ha costat uns anys entendre-ho, òbviament, eh? Com a nosaltres també, eh? Alerta, que nosaltres abans també anàvem pel Montseny i veies papers per tot arreu, o en si, sí. En si mateix i pel carrer, ni t'explico. No? Una cosa que ara ens sembla com bastant molt fora de lloc, no? Abans passava molt. Per tant, bueno, els països els hi costen segons quines cultures, doncs, acabar-les tenint, no? I, òbviament, jo vull trencar una llança en favor, del Nepal, en aquest sentit. El Nepal és un país, doncs, que entès molt bé que, òbviament, pot absorbir la gent que pot absorbir, que és un negoci, però que al mateix temps l'han de preservar, l'espai natural, que si no preserven l'espai natural, doncs...
S'acabarà.
Si no, s'acaba el negoci, no? I, de fet, el Camp Base d'Everest, jo sempre vull dir que el Camp Base d'Everest és un dels camps més nets que hi ha, perquè... Ho dic per trencar una llança a Fòlix, també, de ser contramandistes, en el sentit de que hi ha una brigada de neteja permanent, com hi ha brigades de neteja aquí a la ciutat, que passen cada dia a recollir. Cada dia hi ha una brigada que passa cada dia a recollir les deixalles de totes les expedicions. Aquestes deixalles es baixen vall a baix, exactament no sé què es fa, jo sé que la part orgànica es tira en una fossa sèptica, o altres suposo que es recicla, el Nepal, Kamandú, el Nepal, això jo no ho sé exactament, però que sí que intenten,
doncs,
tenir-ho net, perquè és el seu, és la seva gallina dels ors, no? Dels ous d'or.
Escolta, tu que coneixes tot l'Himàlaia, mantenint la Xina a part, perquè diguem-ne que seria una altra història per la qüestió política, bàsicament el Tíbet, El Pakistan també estaria en una línia similar al Nepal, o allà tenen la dificultat afegida que l'està més lluny, no? Poder?
No tant, potser el Pakistan. Jo crec que van una mica més endarrerits. Però, a veure, també ho han acabat tenint. En general, Nepal és una cultura bastant, una cultura budista i hinduista, bastant neta. I potser allà al Pakistan els ha costat menys entendre-ho. També és veritat que hi ha menys gent, en general, diguéssim, a les muntanyes del Pakistan que les del Nepal. I als trekkings també hi ha menys gent. Aquest problema potser no és tan greu. Però, en qualsevol cas... Sí que òbviament ho han entès i òbviament en aquest sentit també estan conscienciats, entenen que allò és el seu espai natural, és una mica el jardí de casa seva també,
s'ha de cuidar,
absolutament, i és també òbviament la seva gallina dels ous d'or, i per tant també estan conscienciats en aquest sentit.
Escolta'm una cosa, algú m'ha insistit bastant en que et feci, aquesta pregunta, vale? Quan esteu pujant muntanyes d'aquestes alçades, malauradament, doncs hi ha morts a la muntanya. Quan us trobeu un escalador,
sí,
què passa pel cap?
Un escalador mort, vols dir?
Sí, sí, clar. Bé, clar, evidentment, bueno, hasta, a partir d'unes alçades, anar a buscar, sí, anar a buscar un escalador mort, t'estàs jugant la teva vida, evidentment.
Sí, sí. A veure, home, potser és una mica bèstia el que diré, però en la majoria de casos ja hi saps, ja ho saps qui són, perquè t'ho han dit. Cuideu que allà hi ha un mort de talant, allà n'hi ha un altre. Vull dir que ja vas una mica com... Ja vas, diguéssim, preparat perquè ho saps, no? I saps que hi és i que no pot ser, i per tant... No, no. És a dir, vas sabent que el que et trobaràs, no? Com et trobaràs, i per tant ja d'alguna manera t'has pres, entre cometes, perquè que no se m'alimenta, perquè com un antídot, no? Davant de la sorpresa, però òbviament impressiona, ostres. Impressiona, espanta una mica també, no? Perquè penses, ostres, podria... Que... És inevitable pensar, ostres, no vull acabar com ell, no? Ja sé que és molt bèstia dit així, però és el primer que et ve al cap. Dic, ostres, però no acabar com aquest. També, en el meu cas, també passa pel cap la frase una mica de dir, ostres, ho sento, no? De mirar-lo de reull i dir, ostres, sento que hagi acabat així, no? I això és el que et passa pel cap, però òbviament saps que t'ho trobaràs i no tens la sorpresa com per dir, ostres, em dono la volta. Perquè, això a mi no m'ha passat, però sí que, evidentment, sents com una certa compassió per ell, no? És el primer que et ve al cap, no? Dic, ostres, ho sento. I després també un pensament ferm de dir, centra't, fes les coses bé, perquè no vull acabar com ell.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta'm, no vull acabar l'entrevista perquè se'ns tira el temps a sobre i podríem estar aquí la tira xerrant, perquè és superinteressant. L'Everest va ser el teu darrer cim, tot i que vas intentar-ho diversos cops, tres cops, si no recordo malament. Va ser expressament deixar-lo al final o realment és tan dur com...
Més. Més. Vaig pujar a la setena, imagina't, l'havia intentat sis cops.
Sis cops. Tot i que el K2 és el pitjor, tècnicament.
Sí, sí. El que passa és que l'Everest sempre se m'ha resistit. Sempre l'havia intentat en moltes ocasions de manera, per rutes potser més complicades, també un cop en estil alpí. Vaig fer un intent bastant bo el 2001, sense oxigen, que vam arribar molt amunt, 2000, perdona, que vam arribar molt amunt, però ens va canviar el temps. Sí, ho diries que he tingut mala sort amb l'Everest. I ja vaig deixar pel final. Bueno, de fet, el 2012 el vaig intentar. Va ser el primer, quan vaig intentar voler acabar els 14, va ser el primer que vaig voler fer, l'Everest. Però, bueno, penso que em vaig equivocar. De fet, no ho vam fer sempre, perquè vam haver de rescatar un xerpa nepalès que estava a 8 metres, 100 metres d'alçada, amb un nena cerebral, en el nostre intent de cim, no vam poder pujar, i allò em va fer entendre que el deixaria pel final. Perquè era penseu que era una bonica manera de tancar, no?, aquesta història, que dels 14, perquè a més, una de les raons per les quals vaig voler ser alpinista va ser la de voler pujar algun dia a l'Everest, i bueno, era una manera bonica de tancar, doncs, aquest cercle.
Escolta'm una cosa, i acabem ja, no t'agafo més del teu temps. Hi ha algun límit d'edat per escalar grans muntanyes? I t'ho dic pensant en una persona que té 80 i algun anys i si no està fent l'EBS, l'ha fet o no l'ha fet o alguna cosa li ha passat.
Tal deu llegir, jo penso, ara, no?
Sí. Per això dic. Sí.
Bueno, ell demostra que no, Està clar, El que passa és que, a veure, és veritat que home, cada cop costa més i la veritat és que amb 80 i bastants anys anar a fer això, buf, em sembla molt bèstia, em sembla...
Nivell d'exigència màxim, clar.
Buf, em sembla realment espectacular, Bueno, és algú molt privilegiat físicament, que ha estat molts anys doncs, fent muntanya, que s'ha cuidat molt, amb una genètica molt excepcional, perquè realment, ostres, aquesta edat està per allà dalt, té molt mèrit. T'hauria de dir que no hi ha límit, no? De fet, tenim aquí el Jordi Pons, també.
Sí, no? També,
els
també.
Els grans alpinistes, no?
Bueno, encara ronda per aquí, encara ronda per aquí.
Encara ronda, esquí, escala, esquí a muntanya, que és al·lucinant, i que també té aquesta edat. Vull dir que són casos, per això, excepcionals.
Molt bé, Ferran. Escolta'm, moltíssimes gràcies per aquesta estona tan dinàmica i aquesta masterclass que ens has donat de muntanyisme i himalaisme. I res, ens veiem a la propera ocasió. Moltes gràcies.
Molt bé, una abraçada a tots.
I a tots vosaltres, oients de Ràdio Olot, us esperem la setmana vinent. Qui us ha parlat, Josep Lluís Navarro, en el Punt de Mira.
En el Punt de Mira, un programa d'entrevistes amb Josep Lluís Navarro. Ràdio Olot. Ara i sempre, som actualitat.